Molt bé, doncs, endavant, gràcies, Sebastià Roig, per seguir.
Molt bé, bona tarda. Abans de res, doncs, voldria agrair als responsables de la càtedra Ferrater Mora i de la Fundació Gaudí i Dalí que m'hagin permès presentar-vos la comunicació Surrealisme, Vinyetes i Ninots. Disposo de 20 minuts, durant els quals miraré d'esbossar la relació de l'obra daliniana i el llenguatge del còmic, centrant-me en episodis ocorreguts a mitjans dels anys 40. Abans d'arribar a això, m'agradaria començar recordant-vos una obvietat, quan Salvador Dalí té 14 anys, combina la pràctica de la pintura i l'escriptura amb la de la creació d'acudits i d'historietes que regala als seus familiars, sobretot a la seva germana Anna Maria. Un d'aquests acudits, si no m'equivoco, serà la primera obra daliniana que es publiqui en una revista professional. Es tracta d'aquest dibuix, aparegut al calendari d'en Patufet 1919, que s'edita al Nadal de 1918, i veiem un nen que s'acosta al marge d'un barranc i mira cap avall, i l'adult que l'acompanya l'amenaça en picar-lo si s'estimba. Bé, sí, aquí en teniu un altre, es diu Història Natural. Un professor li pregunta a l'alumne què és una salamandra i el noi li respon una sala d'estudi. Una salamandra, doncs, degut a un equívoc lingüístic, es transforma en un lloc on els escolars es dediquen a fer el mandra. Bé, aquesta operació de violentar el llenguatge, de posar-lo a prova, de jugar-hi, de buscar-li altres sentits, serà un tret habitual del Dalí escriptor. De fet, quan aquest jove es dedica a rumiar quin text vol posar al peu d'un acudit, el que està fent és exercitar-se en la creació del que els guionistes de tele anomenen punch lines, és a dir, formular una frase enginyosa, en punta, que és un procés molt similar el de la creació d'aforismes o d'eslògans promocionals, un art del qual el Dalí adult en serà un mestre. Bé, a part d'escriure, quan el jove Dalí fa acudits i vinyetes, també està provant d'imitar l'estil dels ninotaires que més l'atreuen. Aquest estil gràfic, de caire humorístic, Dalí l'abandonarà de seguida, però tampoc no quedarà arraconat del tot perquè el veurem ressorgir adaptat en etapes posteriors de la seva carrera artística. A mitjans dels anys 30, per exemple, Dalí farà pàgines plenes d'il·lustracions per la revista The American Weekly, on podem considerar bona part d'aquests dibuixos com a acudits surrealistes. Aquí en teniu un, protagonitzat per un home que, en comptes d'un auricular de telèfon, es troba amb una llagosta viva. No? És un gag de to surreal i grotesc, igual que algun dels dibuixos preparatoris del film que Dalí volia fer amb els germans Marx. Aquí podeu veure un d'aquests dibuixos en companyia d'un altre. No pretenc suggerir que a l'hora de fer-lo Dalí s'hagués inspirat en aquesta portada de l'Esquella de la Torratxa, capçalera que d'altra banda coneixia prou bé. Però sí que vull que us adoneu de com un punt de partida similar ens permet obtenir dos resultats diferents. La portada de Chirinius personifica una Barcelona popular i industriosa que es renova i modernitza gràcies a la feina de les classes menestrals. La vinyeta de Dalí, en canvi, caricaturitza la hiperactivitat empresarial de Groucho Marx. Davant la pluja d'assumptes que ha d'atendre, a Groucho se li multipliquen els braços i es converteix en una centraleta de telèfons. Bé, un cop vistos aquests exemples, m'ajustaré al tema de la comunicació, relació de Dalí i llenguatge del còmic, dècada dels 40, i per fer-ho ens situarem a l'any 46, quan Salvador Dalí viu i treballa als Estats Units. En aquells moments, recordem-ho, les tires de còmics són una de les seccions preferides dels lectors dels diaris nord-americans i una de les sèries humorístiques més populars es diu Lil Abner. Lil Abner està dibuixada i escrita pel ninotaire Al Capp des del 1934. Aquesta tira, distribuïda per la United Theatre Syndicate, es publica a 381 diaris dels Estats Units i al Canadà i sol ser molt crítica amb la societat i els valors dels nord-americans. La sèrie relata les aventures quotidianes d'un jove granxer, el Lil Abner, Abner Yocum, que viu al poble de Dogpatch amb la seva família pagesa i disfuncional. Doncs bé, entre els personatges de la tira hi ha una dona anomenada Lena la Hiena. Els lectors no li han vist mai la cara perquè és tan lletja que veure-la podria tornar boig a l'espectador. Per això el dibuixant sempre mostra Lena del coll cap avall o amb la cara tapada per globus de diàleg o amb la cara tapada per cartells amb la paraula censurat. Un bon dia, el cap decideix que n'hi ha prou, que l'Helena ha d'ensenyar la cara i convoca un concurs de dibuix entre els lectors demanant-los que li enviïn dibuixos amb la cara que s'imaginen que té. El dibuix guanyador es publicarà a la tira i el seu autor rebrà $525 de premi. Com que Elena és un personatge un xic especial, el CAP vol que el jurat que ha de triar el dibuix guanyador també ho sigui, i proposa que el jurat estigui format per Salvador Dalí, Boris Karloff i Frank Sinatra. La tria dels tres membres del jurat té una certa coherència. Sinatra ha estat parodiat a Lil Abner amb el nom de Hal fa Sinatra. Karloff és una icona reconsagrada dels films de terror. I les creacions artístiques de Dalí han estat titllades sovint de malsons. La United Feature Syndicate contacta de seguida amb els tres personatges i, com sabem, gràcies a la correspondència arxivada a la Fundació Gala Dalí, el sindicat rep un telegrama de Dalí el 28 d'agost de 1946 confirmant la seva disponibilitat per fer de jurat. Pocs dies després, el 4 de setembre, Harry Gilbert, gerent del sindicat, respon Dalí agraint-li la seva predisposició i li explica que cada diari a on es publica la sèrie s'escollirà prèviament un dibuix d'entre tots els rebuts, de manera que ells tres hauran de fer la tria final sobre uns centenars de dibuixos. Gilbert també li demana permís a Dalí per reproduir el seu telegrama a la tira. Diu que li enviarà una prova de la vinyeta perquè vegi com queda. Al final, el telegrama no s'inclou a la sèrie, però sí que hi surten les caricatures dels tres membres del jurat mentre fan la tria. Aquí els teniu. Bé, el concurs, com us podeu imaginar, va ser una bogeria. En pocs dies reben 1 milió de dibuixos i 10 dies abans de fer-se públic el veredicte, l'11 d'octubre del 46, Gilbert torna a contactar amb Dalí. Li diu que per estalviar-los feina i problemes només hauran d'escollir el millor de 3 dibuixos que ja s'hauran seleccionat d'entre els que ha seleccionat cada diari. Gilbert, però, adverteix Dalí que el públic s'imagina que ell deu tenir la casa inundada dels dibuixos dels concursants i que si algun periodista li pregunta pel tema, li demani que promogui aquesta impressió perquè no els puguin acusar d'engany. Bé, el 21 d'octubre de 1946 es publica a Lil Abner el dibuix i el nom del guanyador. Aquí el teniu. Es tracta del dibuixant de còmics professional Basil Wolverton, que havia enviat 7 propostes al concurs i la cara aquesta horripilant de l'Helena l'ajudarà a fer-se un nom professional. El que a nosaltres ens interessa, però, és que tan sols 2 mesos després, el 18 de desembre del 46, alguns diaris americans publiquen una nota breu sorprenent. La nota diu: Salvador Dalí envairà el camp dels còmics. Planeja dibuixar 3 còmics setmanals amb una peça de color els diumenges pel consum dels diaris. De la notícia, sembla deduir-se que Dalí vol fer una tira que sortirà 3 cops per setmana acompanyada del seu complement dominical en color. Doncs bé, per donar abast amb una producció d'aquestes, la majoria dels dibuixants, fins i tot al CAP, tenien equips d'ajudants. Un potser s'encarregava dels fons o dels secundaris, un altre entintava, un tercer retolava. Fer una tira diària era una feina molt absorbent, amb un ritme d'entrega implacable, i es fa difícil pensar que Dalí tot sol hagués pogut dedicar-s'hi al 100%. Malgrat tot, l'anunci que Dalí volia fer còmics devia sobtar els professionals del RAM, i això ho demostra una tira de la sèrie Silly Millie que Stan McGovern dibuixava al The New York Post. Aquí teniu la historieta on McGovern s'imagina com podria ser una tira daliniana. La peça s'obre amb 2 formigues dialogant sobre el temps davant l'escenari de la persistència de la memòria. A la segona vinyeta, McGovern surrealitza els protagonistes de la popular sèrie de còmics Little Orphan Annie i a les següents fa el mateix amb els personatges propis de Silly Millie. A Dalí li devia agradar la tira, perquè la va incloure en el 2 exemplar del Dalí News que va presentar a finals de 1947. El Dalí News, com sabeu, havia nascut l'any 45, volia ser un diari amb les seccions habituals d'un diari, però tots els seus continguts parlaven de la figura i l'obra del pintor o simplement estaven dalinitzats. Doncs bé, en aquest 2 Dalí News, a part del Silly Millie, també hi havia un acudit de Sam Covean, publicat pel New Yorker i inspirat en les fantasmagories dalinianes que aquí podeu veure. Les 2 aportacions gràfiques són molt interessants, sobretot perquè el primer Dalí News no contenia cap tira còmica ni cap acudit. Aquest canvi de perspectiva responia a un cert interès de Dalí cap a l'humor gràfic, un interès que havia augmentat des de que la United Feature Syndicate li anava al darrere perquè fes una tira còmica. Harry Gilbert havia escrit a Dalí el 19 de febrer de 1947 per enviar-li una mostra del marc usat pels còmics dels suplements dominicals i una guia de proves de colors. Gilbert li deia a Dalí: «Estic molt intrigat pel potencial de la nostra nova sèrie, com vam discutir, i espero que no trigarem massa en veure mostres. Les perspectives són emocionants i estem ansiosos per ajudar-vos en tot el possible. La vostra proposta de ser protagonitzada per un personatge humà i humorístic, possiblement sense paraules, hauria de tenir un atractiu universal i pot establir amb facilitat un nou rècord en l'art dels diaris». La carta indica que s'havien mantingut converses prèvies sobre el tema. Dalí devia valorar l'oferta durant uns mesos perquè el 5 de setembre de 1947 un altre diari se'n va fer ressò. La nota deia: «Salvador Dalí torna a Nova York després d'un estiu a Carmel amb el projecte acabat de la tira de còmics sindicada en la qual ha estat treballant». La nota era molt optimista. Amb una carta posterior de Gilbert, datada el 10 d'octubre, es confirmava que el projecte no havia avançat i que la United Theatre Syndicate seguien, obrim cometes, esperant ansiosos els seus dibuixos per la proposta del nou còmic. A finals d'any, el 25 de novembre de 1947, Salvador Dalí va inaugurar l'exposició New Paintings a l'Avenue Gallery de Nova York i allà va aprofitar per parlar dels seus projectes en el món de la historieta. L'artista va dir: «Cada cop que vinc a Amèrica em fixo en les tires dels diaris. Per mi són l'estudi de la psicologia de masses. És extraordinari. A Amèrica aquests personatges entren a la vida de tothom. Són una mitologia moderna». Entre les sèries de còmic preferides per l'empordanès hi figuraven The Lethal King, Toto Soglow, Dick Tracy, The Chester Cool i, per descomptat, Lil Abner. Aquí teniu el petit rei d'Otto Soglow, que narrava gairebé sempre sense paraules les peripècies d'aquest monarca que mirava de fugir del seu rol social. Desconec si anava a caçar elefants a Botswana. Però el cert és que Dalí valorava la gran popularitat que havia aconseguit el personatge. Aquí veiem Dick Tracy, de Chester Gould. La sèrie desenvolupava la lluita d'aquest inspector de policia contra el crim organitzat i Dalí n'opinava: «Molt important, molt violent, un producte real d'aquesta època. Té una qualitat d'acció fabulosa. Això es correspon amb la necessitat real de la gent d'avui». En aquell moment, Dalí estava convençut de ser l'home idoni per crear tires còmiques. Veia una relació molt propera entre la irracionalitat de pintures seves, com la persistència de la memòria, i amb el que els còmics semblaven significar per al públic. En un món dominat per la lògica implacable dels objectes mecànics, la gent necessitava vàlvules de fugida cap a una irracionalitat que fos convincent, i el mitjà perfecte per expressar-la, segons Dalí, eren els còmics, perquè contenien la suma del fantàstic i d'allò creïble. En preguntar-li si fer còmics podria afectar la seva pintura, Dalí va respondre: «La cosa important és que l'una no està en contacte amb l'altra», i posava com a exemple la seva recent col·laboració amb Walt Disney. «Després d'aquest film, sóc molt més lliure per expressar només el que hauria de ser en la pintura». De fet, quan Dalí s'havia presentat mesos enrere amb Disney davant la premsa, havia dit que els dibuixos animats eren un bon vehicle per popularitzar la filosofia del surrealisme, i ara aplicava el mateix argument als còmics. Dalí assegurava: «És possible introduir idees surrealistes en la meva tira. Una tira amb la qual volia allunyar-se del públic de les galeries d'art, obrim cometes, per tocar la realitat de les masses que llegeixen tires amb regularitat». Dalí va explicar que estava preparant dos projectes de còmic: una tira diària, humorística i surreal, i una altra vinyeta sobre coses imaginades completament fantàstiques, increïbles. La tira diària estaria protagonitzada per un personatge americà juxtaposat a diversos personatges surrealistes. Dalí hi volia establir el contrast real entre dos tipus d'imaginació: la vida americana en contrast amb aquestes coses fantàstiques. El pintor afegia: «Serà una mica la meva experiència personal,
la meva reacció amb certes coses americanes. Aquesta és la part creïble. Té possibilitats formidables per la diversió. No seria autobiogràfic, però sí una cosa viva. El segon projecte, el de la vinyeta sobre fets increïbles, segons Dalí, tindria una certa retirada a la sèrie Believe or Not, Believe It or Not, que Robert Leroy Ripley dibuixava des del 1921, que hi podem veure una. Believe It or Not consistia en una gran vinyeta en la qual s'hi recollien i il·lustraven fets curiosos relacionats amb gent famosa, la història, els esports, les arts, les ciències o la vida moderna. Dalí aspirava a fer una vinyeta similar amb la gran diferència que els temes serien el fruit de la seva imaginació. Com passa amb tantes idees dalinianes, els dos projectes no es van arribar a materialitzar com estava previst. El 22 de març de 1948, Harry Gilbert escrivia a Gala demanant-li si es podrien veure el juny a Nova York. Gilbert esperava que Dalí, per aquelles dates, hauria preparat prous materials pel còmic projectat. M'imagino que Gilbert es referia sobretot a la tira diària, que no va veure mai la lluny. El que sí que va aparèixer, en canvi, va ser la versió daliniana de la vinyeta de Robert Ripley, i ho va fer l'any 56 en una sèrie de 12 dibuixos distribuïts per la United Syndicate Theatre que es van publicar a diaris com el Post de Houston o el News de Harrisburg. Aquesta sèrie es va presentar amb els títols Salvador Dalí Predicts o Dalí Dreams. Cada lliurament consistia en una vinyeta única, acompanyada d'un títol i un text breu escrit per Dalí, on es mostrava una predicció del futur segons l'artista. Aquesta que veieu es titulava Pits a l'esquena i Dalí deia que les dones vestirien robes radioactives que li farien néixer pits a l'esquena com si fossin les ales atrofiades d'un àngel. Al costat us hi he posat un dels dibuixos fets per Dalí a The American Weekly l'any 35 perquè les vinyetes de la predicció aquestes n'eren parents molt propers. El vestit de la dona té aquestes formes aerodinàmiques que poden suggerir els pits de l'esquena de la vinyeta posterior. Però on millor veiem la influència d'aquelles vinyetes de 20 anys enrere és en la peça titulada Arquitectura tova, on Dalí proclama l'aparició de gratacels de formes estoveïdes. Com veieu, el gag és una rèplica directa, tant conceptual com gràfica, del dibuix del costat que havia publicat a The American Weekly. Algun diari va presentar la sèrie Salvador Dalí Predicts com si fos una endevinalla. Aquí en teniu un cas. El dibuix es presentava al lector i se li demanava que s'imaginés què redimonis era. La resposta la trobaria en una altra pàgina del diari. El text d'aquesta vinyeta, per cert, pronosticava la presència de coliflors gegants en els salons de bellesa. Es tractava d'unes coliflors gegantines i mutants que haurien crescut de forma desmesurada gràcies al poder dels rajos còsmics. Doncs bé, 5 anys després de l'aparició d'aquesta col mutant, el guionista de la Marvel Comics, Stan Lee, utilitzava els rajos còsmics per convertir 4 cosmonautes en superhomes a la innovadora sèrie Els 4 Fantàstics. L'obra, dibuixada per Jack Kirby, va canviar el paradigma de la historieta d'aventures superheroiques. No sabrem mai si el senyor Lee va ser un seguidor habitual de la sèrie Salvador Dalí Predicts, però a mi m'agradaria que ho hagués estat. Bon vespre i moltes gràcies per haver-me acompanyat en aquest viatge des de les vinyetes de Dalí a les de Stan Lee.